Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. El 27 d'octubre del 2014 ens despertàvem amb una notícia xocant. Investiguen una cuenta de 12,9 milions de l'alcalde de Barcelona en Andorra. Aquest era el titular llaminer a més no poder. Aquell mateix dilluns, els quatre tertulians habituals de l'època que hi havia, Rahola, Carol, López Alegre i Cerdà, compartien xerrada amb Trias. Els cinc van convenir, més el Tian Riba, que aquella explosió de negació de l'alcalde de Barcelona, més querelles, més disgust, més emprenyament, era molt arriscat si es confirmava el que titulava el diari El Mundo. Encara més, l'endemà, l'Enric Juliana parlava de la Compromat, amb K, que és la difusió de material compromès des del poder al marge de les instàncies judicials, que era la tècnica de combat polític de la Rússia postsoviètica, és a dir, de Putin i el KGB. Només hi havia dues opcions. O Trias plegava, en cas que fos veritat, o en un país normal allò havia de liquidar el director general de la policia o el ministre de l'Interior. Ho deia això l'Enric Juliana, gens dubtós. Cinc dies després, un tuit d'urgència de La Vanguardia anunciava que Xavier Trias tenia un document dels bancs suïssos confirmant que ell mai havia tingut cap compte corrent allà. No va passar res. No va passar res. Anys després, no ha passat res. No ha passat res. Ahir el món arracut destapava que aquell compte corrent va ser inventat per un agent francès i pagat amb fons reservats de l'Estat. Ho van organitzar la policia patriòtica amb el coneixement del ministre de l'Interior de l'època, Jorge Fernández Díaz. El cost per l'Estat, és a dir, per tots nosaltres, va ser de 25.000 euros. El document aconseguit era fals. L'agent francès es va inventar un compte en un banc suís i va aixecar la camisa a la policia patriòtica i al Ministeri de l'Interior. Tot això va passar fa 9 anys. 9. La filtració era mentida. Tot era mentida. I això ho va patir tanta gent com ara encara ho pateixen tanta altra de diversos perfils polítics, diferents perfils socials o econòmics a Catalunya. I mai no ha passat res. Res de res. No ha passat res. I així estem, aquí. Uns fent ràdio, l'altre els escoltant-la, passant la vida, aire que vol dir vent, barallant-se la política a Madrid per veure quina és la llista de convocats per la Comissió d'Investigació al Congrés per a l'Operació Catalunya. Ningú es posa d'acord en qui ha de venir, quin ha de venir. Va ser tanta la merda, i encara n'hi ha tanta més, que és que això ja no va ni de bons ni dolents. Això va, o, en tot cas, hauria d'anar, que sembla que tampoc, de justícia. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous, dijous 20 d'abril del 2023.
I avui comencem el dia amb fresca, però al migdia serà més càlid que ahir, sobretot en punts de l'interior. Ara al matí amb més sol i a la tarda amb tempestes, sobretot al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, va especialment carregat ara el tram entre Santa Perpètua i Parets del Vallès a l'AP7, amb 4 quilòmetres d'aturades en sentit nord.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El que dèiem ara al davantal, Xavier Trias denuncia que l'Estat es va conxorxar per enderrocar-lo quan era alcalde de Barcelona, l'actual candidat de Junts. Diu que la informació que ahir avançava el món a RAC1 confirma que l'Estat es va inventar que tenia un compte fals a Andorra per fer-li perdre les eleccions i que l'independentisme tampoc no liderés Barcelona. Ho recordareu, El Mundo publicava aquella informació 15 dies abans de la consulta del 9-N del 2014 i mig any abans de les municipals del 15. Mariano Rajoy era el president del govern d'Espanya, Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior, Artur Mas, president de la Generalitat, i Trias, alcaldable de Barcelona. Ara, en un vídeo que ha penjat a les xarxes socials. Xavier Trias reclama que d'una vegada per totes la justícia reobri i estudi el cas.
Són informacions que confirmen la conxorxa corrupta posada en marxa des dels mateixos despatxos del govern de l'Estat, amb l'excusa de que estaven salvant Espanya. Ara es confirma el que sabíem, que s'ho van inventar tot, que s'hi van gastar fons reservats sense cap mania i que van intentar clarament influir en les eleccions, en totes, les municipals i les de la Generalitat.
Recordeu que ahir us avançàvem que la policia patriòtica de Jorge Fernández Díaz va pagar 25.000 euros dels fons reservats a un agent del servei de duanes francès perquè facilités un número de compte corrent de Xavier Trias a Andorra, que era fals. El Ministeri de l'Interior del PP va filtrar aquesta informació falsa al diari El Mundo, que ho va acabar publicant. El cas és que quan Trias ho va desmentir en tota la contundència possible, l'endemà El Mundo va publicar un número de compte d'un banc suís que deien que era el compte des d'on Xavier Trias hauria traspassat els diners que deien que tenia Andorra. El cas és perquè, com es va saber després, també era fals. És a dir, l'agent francès els va enganyar dues vegades, però va cobrar. Per això, diversos membres de la policia patriòtica van agafar un avió de l'Estat, i el van anar a veure a França per demanar-li explicacions. Bo i sabent que havien empastifat amb mentides, mai ningú n'ha assumit la responsabilitat i encara menys, evidentment, han demanat disculpes. Per si no fos prou, atenció al que ens va explicar ahir a la tertúlia l'advocat d'alguns líders independentistes i també polítics de l'antiga Convergència. Xavier Melero revelava que les autoritats de Suïssa mai acostumen a entrar en polèmiques i enfrontaments de declaracions i contradeclaracions, però en aquest cas, segons Melero, van desmentir la informació publicada sobre Xavier Trias perquè estaven tips de les mentides que escampava la policia patriòtica. Ho deia ahir aquí al Món RAC1.
A nosaltres ens va dir el cap del servei jurídic això no ho fem mai, perquè imagini's vostè que hi hauria cua de gent de països d'aquests dubtosos demanant certificats de que no tenen comptes aquí per presentar-se a les eleccions. Això no ho podem fer. Diu, però en el cas de vostè ho farem. Diu, perquè estem farts de les intromissions de la policia espanyola amb aquest tema a les entitats suïsses.
Escoltem el comentari ara que signa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Sílvia Cànovas.
Ara ja sabem que els fons reservats tenen 25.000 euros menys i que es troben a la butxaca d'un policia francès que va crear el fals compte que, suposadament, Xavier Trias tenia a l'estranger. Una jugada que va destruir la seva imatge malgrat el desmentiment, fins i tot, de les autoritats suïsses, que deuen pensar que allò del país de pandereta va de debò. Les proves van arribant. El que no arriba és el perdó. Un perdó necessari per haver danyat la vida personal i política de Xavier Trias. I temps després de moltes més víctimes de la guerra bruta contra l'independentisme. És si il·lusa esperar un reconeixement de culpa d'uns personatges polítics i policials més a prop de l'esperpent que de la realitat? D'un exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, a qui se li va revelar el mateix diable es trobava rere el moviment independentista català? L'inici de la comissió d'investigació sobre la policia política, centrada ara en l'operació Catalunya, inclou només dos compareixents. Una mostra del poc interès que el Congrés té per investigar el cas. Qui era que s'omplia la boca per la defensa de l'Estat de Dret? No els busqueu, només són paraules.
Gràcies, Sílvia. D'aquest tema en parlarem a la tertúlia d'aquí uns moments amb Concepció Baray, Josep Martí, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. Pere Aragonès posa a treballar el grup d'experts que ha d'orientar l'acord de claredat que vol negociar amb l'Estat. El president es va reunir ahir amb els nou acadèmics que han rebut l'encàrrec, alguns dels quals són obertament no independentistes, com és el cas de la politòloga Astrid Barrio, i els ha formulat cinc preguntes que parlen de votar en un referèndum o similar, però no esmenten explícitament la independència. Marc Martínez Amat.
Aragonès demana als acadèmics que responguin com hauria de ser l'acord de claredat, quins casos al món poden servir de referent per buscar solucions al conflicte polític de Catalunya, quines institucions s'hi poden implicar i quina funció hauria de tenir, com s'hauria de fer un referèndum sobre el futur de Catalunya o un mecanisme anàleg, semblant. El president diu que dona via lliure als experts de la ciència política i del dret constitucional perquè en donin el seu punt de vista.
Volem que la ciutadania voti el futur polític del país i que aquesta decisió es pugui implementar. Perquè es pugui implementar és fonamental que les diferents parts pactin un mecanisme de decisió. Són les cinc preguntes que demanem que ens respongui el Consell Acadèmic, que han de servir de base d'aquesta proposta catalana d'acord de claredat que compartirem amb la ciutadania, amb les formacions polítiques.
I el president del Consell Acadèmic, el politòleg Marc Sant Jaume, avança que no donaran respostes tancades a les preguntes.
És un Consell Acadèmic plural, amb punts de vista diferents i, a més, som conscients que aquest informe ha de servir també per impulsar un debat ampli. No hi ha d'haver una resposta única a cada pregunta, sinó que hi ha la voluntat de definir diferents possibilitats i de definir diversos escenaris.
Aragonès espera que el Consell Acadèmic lliuri el primer informe a principis d'estiu i el posarà en comú a la taula de partits que convocarà.
Tot plegat mentre la unitat independentista continua molt lluny. Junts i el govern continuen esbatussant-se al Parlament ara per aquest acord de claredat. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, es va enganxar amb la portaveu de Junts, Mònica Sales.
La consulta del 9-N amb un president Mas acompanyat, el referèndum del 1 d'octubre amb un president Puigdemont acompanyat, l'acord de claredat amb un president aragonès sol. Tenen absoluta minoria.
Sí, efectivament, nosaltres sempre hem acompanyat els seus presidents. I sap quin és el seu problema? Que parlen amb els convençuts, amb els convençudíssims, mirant-se el melic. I així no es construeix un país, i així no es fa la independència, i així no es guanyen complicitats internacionals.
Tot això, Vilagrà recorda que Junts i Esquerra treballen plegats en un grup del Parlament Europeu que vol impulsar un acord de claredat per Catalunya. Per cert, que la Junta Electoral ha recriminat a Pere Aragonès que presentés la seva proposta d'acord de claredat en període electoral. Recordem que el president la va presentar dimarts de la setmana passada a la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Ciutadans hi va presentar recurs perquè la llei estableix que, un cop convocada a les eleccions, es prohibeixi qualsevol acte organitzat o finançat pels poders públics que utilitzi expressions semblants a les de les campanyes dels partits. La Junta acusa el president de parcialitat, però no els pensa sancionar. D'altra banda, la Junta Electoral també ha ordenat a l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, que retiri els símbols independentistes que hi ha a la façana de l'Ajuntament. L'organisme avisa que, si no ho compleix, podria cometre un delicte de desobediència. Des de Lleida, Julien Andrés.
Tot plegat a partir de la denúncia de la candidata a les municipals de Valens per Lleida, Ángeles Ribes. La Junta Electoral de la zona considera procedent la denúncia i li ha donat a Miquel Pueyo un termini de 24 hores per retirar els símbols independentistes del consistori. Es tracta, per una banda, de la pancarta on es reclama la llibertat per als presos polítics exiliats situada a la façana i, d'altra banda, del llaç groc situat a la plaça de la Paeria. Si l'alcalde Miquel Pueyo no compleix amb el termini, podria ser acusat de desobediència a l'autoritat. La candidata de Valens li ha recordat a Pueyo el que li va passar a Pau Juvillà de la CUP, que li va costar la inhabilitació.
Mentrestant, la picabaralla entre Junts i Esquerra suma una polèmica més. El partit, encapçalat per Laura Borràs, ha denunciat a la Junta Electoral que els republicans facin servir la marca Esquerra Junts per Pineda per presentar-se a les eleccions municipals d'aquest poble del Maresme. Aquesta fórmula ja la feien servir els republicans abans que existís Junts per Catalunya, però ara els postconvergents critiquen que no es borrin aquesta referència. De fet, Junts per Catalunya explica que ha demanat a Esquerra reiteradament que elimini la denominació per evitar confusions, una situació que ja ha passat en altres municipis de Catalunya. Però, segons La Vanguardia, en aquest cas els retrets han anat més enllà. I és que la primera suplent de la llista d'Esquerra a Pineda és la dona de Pere Aragonès, que havia militat a les Joventuts de Convergència i el PDeCAT fins al 2019. Per això, els juntaires aprofiten l'ocasió per ficar el dit a la nafra i critiquen que Janina Juli hagi oblidat fàcilment el seu pas per la formació. Ella va donar-se'n de baixa quan Junts va decidir apuntalar el PSC al govern de la Diputació de Barcelona. Encara en plana municipal, a les últimes hores han corregut molt per xarxes dos vídeos. Un és d'Ada Colau i l'altre del Partit Popular de Viladecans. El primer és l'alcaldessa de Barcelona anant a comprar una botiga de queviures parlant amb el dependent que li demana que feliciti el ramadà als musulmans.
¿Me cobras?
Claro que sí. Ah, ¿usted es Ada Colau, alcaldesa de Barcelona?
Sí, soy yo. ¿Puedo hacer algo por ti?
Es que mañana acaba nuestro ramadán y tenemos fiesta pasado mañana. Quiero que saludes a todos los musulmanes que pasemos un feliz fiesta.
Claro que sí. Feliz ramadán a todos los vecinos musulmanes de Barcelona. Que tengáis una feliz fiesta.
I el segon vídeo l'ha penjat al Partit Popular de Viladecans a les seves xarxes. La formació promet que si governa construirà, atenció, un parc juràssic.
Hay inversores fiables dispuestos a llevar a cabo proyectos lúdico-educativos como es un parque jurásico. El mamut de Viladecans será la estrella de este espacio pensado para la familia los fines de semana y para los alumnos de escuelas los días de diario.
Dinosaurios sí, dinosaurios no. Sembla broma, però no ho és. El PP diu que el projecte cultural generarà un centenar de llocs de treball i que servirà per homenatjar, que és el que es tracta amb aquest parc juràssic, el símbol de la ciutat, que és el mamut. pràcticament un quart de nou, el Barça dona per acabades les explicacions del cas Negreira i diu que no en parlarà més fins que li toqui defensar-se als tribunals. El club blaugrana creu que ja ha dit tot el que tocava entre la roda de premsa de dilluns a dues hores al Camp Nou i l'assemblea de la Lliga que va convocar a Madrid, des d'on Joan Laporta s'hi va tornar a referir davant de tots els clubs de primera i de segona. Tot i això, Javier Tebas no va sortir gens convençut ni dels 20 minuts que va durar la primera intervenció de Laporta ni tampoc de les respostes que va donar el president a les preguntes dels clubs. Per cert, el Real Madrid no va badar boca, no hi era Florentino i el va substituir la seva mà dreta, José Ángel Sánchez. Però no va dir res de res. Al contrari del conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, un dels que més van insistir en la qüestió. Per cert, si alguns continuen pensant que la relació entre Joan Laporta i Florentino Pérez es manté sent bona, o continua sent bona, ara ja van clarament equivocats. Però què va dir Laporta en aquesta compareixença de la Lliga a porta tancada? Pel que sabem, a RAC1 va afirmar que mai no s'han pagat àrbitres i que tampoc s'ha intentat influir en la competició, va exigir presumpció d'innocència i tot plegat va transcorrer en un to calmat amb la resta de clubs. Però, com ara dèiem, això no va satisfer el president de la Lliga, Javier Tebas, que després es va esplayar en roda de premsa.
No ha convencido en sus explicaciones y que, pues bueno, que esto seguirá adelante en los... donde corresponda. En España los juzgados, luego tiene el tema de UEFA, y, pero nada más, pero no consideramos que hayan quedado claras ninguna de las explicaciones, que insisto, es más de lo de la rueda de prensa d'ayer.
I a banda d'això, el president de la Lliga de Futbol Professional també va lamentar que ara l'atenció s'hagi posat en el vídeo de Real Madrid Televisió des d'on el Club Blanc afirmava que el Barça era el règim, l'equip del règim de Franco. Enviat especial de RAC1 a Madrid, Damià López.
Doncs sí, enmig d'un clima de crispació cada cop més creixent al futbol espanyol, amb el conflicte entre els dos clubs principals, Barça i Madrid, en el punt de mira, ahir Javier Tebas es va pronunciar sobre aquest intercanvi de cops centrat en les acusacions mútues d'haver estat l'equip del règim franquista. Tebas ho relativitza, se'n renta les mans i tampoc té massa a dir sobre el vídeo del Madrid que assenyalava el Barça com l'equip de Franco.
Desvia la atención sobre los temas esenciales. Ponemos a discutir quién era el equipo de régimen. Nosotros pensamos en futuro, ¿no? No pensamos en pasado. La Liga no tiene nada que decir al respecto, pero bueno, a mí todo lo que se ha desviado la atención creo que la ha desviado y yo no he visto ese tipo de vídeos, nada más, te hablo personalmente.
Tot plegat després d'una assemblea extraordinària de gairebé 4 hores en la qual Joan Laporta va donar explicacions del cas Negreira davant de Javier Tebas i la resta de clubs del futbol professional. Tebas va dir que Laporta no va aclarir res i el Barça en un comunicat diu que a partir d'ara totes les manifestacions referents a aquest cas ja les farà davant del jutge.
Gràcies, Damià. I més enllà del cas Negreira, i Javier Tebas també va reconèixer obertament que li encantaria que Leo Messi tornés al Barça, malgrat que va advertir que no pensa fer excepcions econòmiques per facilitar-ho.
Ojalá el Fútbol Club Barcelona haga los movimientos necesarios para que el control económico para que le entre el Lionel Messi. Pero evidentemente no vamos a cambiar ninguna norma de control económico aprobada por los clubes y todo para que entre Leo Messi en el plan.
De tot plegat, escoltem el comentari que afirma la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del món RAC1, Anaïs Martí.
Fa 5 mesos que Laporta i Tebas no es parlen. Això sí, s'han dit de tot, en públic i en privat. Però tot canvia quan es troben. Què tal, Javier? Todo bien, Joan. I arriba la famosa encaixada de mans. Tebas busca Laporta i li diu: Joan, els pagaments a Negreira són inexplicables. De fons, els presidents de la Lliga alimenten el discurs del president de la patronal amb una ràbia continguda i amb les ganes de seguir mantenint les bones relacions amb el màxim representant d'un dels clubs més grans. La Lliga es casa teva, Laporta, però hauries de demanar perdó, li diuen. Tots parlen, excepte José Ángel Sánchez, l'enviat especial de Florentino Pérez. I el vídeo del Real Madrid i les declaracions de Laporta. Bé, d'acord, no tornaré a parlar de tercers, diu el president del Barça. Els seus 20 minuts d'explicació del cas Negreira no convencen a ningú. A Tebas tampoc, és clar. Però un futbolista els agermana. Ell és Leo Messi. I en parlaran.
8 i 18 minuts. Avui Joan Carles I agafarà tot el protagonisme en el seu viatge a Galícia. El rei emèrit ha dormit a Sant Xenxo, a casa del seu amic empresari Pedro Campos. Va arribar-hi ahir al migdia, després d'aterrar a Vigo, en un avió privat. I està previst que d'aquí unes hores Joan Carles I surti a navegar amb el Bribón i que, per tant, deixi veure's pel Club Nàutic del municipi. De moment, l'emèrit manté el compromís d'intentar passar desapercebut. Enviat especial de RAC1, Sant Xenxo, Arnau Mañé.
Sí, Joan Carles I ha evitat de moment fer gala del seu viatge a Galícia, tal com li demanava la Zarzuela. El rei emèrit va arribar en cotxe a casa de Pedro Campos i, a diferència de l'any passat, aquest cop no va aturar-se. Va aixecar la mà per saludar la premsa i cap a dins, on l'esperava un bon dinar amb sobretaula inclosa. De fet, unes hores abans hi havia entrat una furgoneta plena de marisc i peix fresc per preparar els àpats d'aquests dies. Durant la tarda, res de res, tancat a casa per evitar els mitjans de comunicació. I tot i que el rei Joan Carles vulgui evitar el focus mediàtic, avui tots els ulls estaran posats en ell. A mig matí anirà fins al port de Sanxenxo per començar a entrenar amb el Bribón i la seva tripulació. La idea és engreixar la màquina de cara a la competició del cap de setmana. Llavors, inevitablement, haurà de donar la cara. Tot plegat, per cert, des de la Casa Reial Espanyola ho veuen amb resignació. Fonts de la Zarzuela expliquen a RAC1 que no els preocupa el viatge del rei emèrit i insisteixen que no els ha detallat res de res del que farà.
De moment això és l'únic que ha dit directament la casa del rei sobre l'arribada de Joan Carles I, però qui podria haver-ne parlat de manera indirecta és un fill, el rei d'Espanya. Just a la mateixa hora en què l'emèrit aterrava, el rei participava a la reunió de les 5 reales maestranzas de cavalleria de ronda que es va fer a Màlaga. Doncs bé, en un discurs a porta tancada, el rei actual va defensar textualment la importància de ser un exemple a seguir en un moment en què fan falta referències ètiques. Unes paraules que molts han interpretat com un dard a son pare, precisament quan ha tornat a Sanxenxo. Un viatge que no ha agradat gens a Esquerra Republicana i a Bildu, que exigeixen saber quan ha costat aquesta visita i també si el monarca encara té comptes pendents a Hisenda. Per això han demanat la compareixença urgent dels ministres de la presidència, Félix Bolaños, i d'Hisenda, Maria Jesús Montero. Aquesta nit, en una entrevista a la SER, la ministra portaveu del govern d'Espanya, Isabel Rodríguez, feia com si sentís ploure.
Yo creo que es importante situar esa decisión del rey emérito como una decisión personal. Así se lo trasladó en su momento a su hijo, al rey Felipe VI. Yo creo que él tiene que responder ante la sociedad española. Si efectivamente quiere venir a su país, pues puede hacerlo cuando quiera, pero siempre hemos dicho desde el gobierno que la sociedad española merecía una explicación del rei Juan Carlos.
Les peticions d'Esquerra i de Bildu se sumen al reguitzell de crítiques a la visita de Joan Carles I que han fet partits d'Esquerra i també els partits independentistes. 8:21 minuts, el sector agrícola de les Terres de Ponent alerta que si no plou hauran de llançar part de la fruita dels arbres. Els agricultors diuen que hauran de decidir si deixen que la fruita acabi de madurar a l'arbre o bé el buiden perquè puguin sobreviure i així salvar futures campanyes. Per la setmana que ve està convocada una reunió entre el sector i representants de l'administració pública per abordar els possibles ajuts econòmics. Des de Lleida, Julen Andrés.
Els regants del canal d'Urgell podrien veure com al maig es talla el subministrament d'aigua deixant només el rec de supervivència, és a dir, destinat als arbres per salvar-los, un fet que també implica llançar part de la fruita a terra. En parla Sergi Balué, cap sectorial de fruita dolça de Jarc.
Primer s'intentarà extraure una part de la fruita, però, bueno, si n'hi ha suficient amb això, però no ho sabem si n'hi haurà suficient. Estem a començaments de primavera, queda tot l'estiu per endavant, clar, amb aquesta situació és inviable tirar les produccions endavant.
Catalunya podria tenir una dependència del 100% en les importacions de productes. A més, enguany la incertesa també està amb els temporers, ja que hi hauria més feina a l'inici de la campanya, però no en el moment de la collita.
Davant d'aquesta situació dramàtica, la Generalitat exigeix al Ministeri d'Agricultura ajuts urgents pels pagesos i ramaders. Per una banda, per afrontar les pèrdues de les collites i per l'altra, per l'increment dels costos. El Departament d'Acció Climàtica reclama ajudes com les que es van donar l'any passat als de les conques del Guadiana i del Guadalquivir, Andalusia. De fet, la consellera d'Acció Climàtica, la Teresa Jordà, ho va demanar al ministre Luis Planas ahir a la taula per la sequera que hi va haver a la seu del Ministeri a Madrid. Jordà creu que s'hauria de modificar el decret de sequera per incloure-hi també la pagesia i els ramaders de les conques internes. La consellera Jordà diu que la situació és crítica.
Necessitem, amb tota la urgència, un nou decret de sequia, com el que es va fer l'any passat, en el qual nosaltres no hi vàrem entrar, malgrat que, recordo, Catalunya ja està en sequia, portem 32 mesos amb un règim pluviomètric doncs, històric en el sentit de manca de pluges. Les conques internes a Catalunya i també la del Segre estan en una situació extrema.
Això deia la consellera Jordà. Mentrestant, l'Agència Catalana de l'Aigua insisteix que aquest estiu no hi haurà restriccions pel turisme. Això, malgrat que gastin molta més aigua que la ciutadania del país. El director de l'ACA, Samuel Reyes, diu que ja ho tenien previst en els seus càlculs i que el consum d'aigua del turisme no farà avançar de cap manera la declaració d'emergència per sequera.
No és que de cop i volta aparegui un consum extraordinari que no teníem en compte. No, ja ho hem planificat i ja ho hem previst. Les limitacions en usos i en activitats depenen dels estats, d'alerta, excepcionalitat i emergència. Només canviant d'estat poden haver-hi noves restriccions.
Per exemple, a Barcelona el turisme consumeix un 12% de l'aigua que es gasta a la ciutat. Segons l'Ajuntament, els clients dels hotels de luxe poden consumir un 80% més d'aigua que els veïns de la ciutat. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Es manté la previsió que ens deies aquests últims dies. De moment, zero pluja a la vista, més enllà d'un ruixat dispers. De fet, ja fa més de 50 dies, 50, que no plou en molts punts de Catalunya.
Sí, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha zones, com per exemple les comarques de Ponent, cap al Pla de Lleida, on ja fa més de 50 dies que no plou, fins a 55 dies en alguns punts, o zones de la Catalunya central, del Vallès, del Barcelonès, del Baix Llobregat, que fa 50 dies que no hi plou. En canvi, si mirem zones del nord del país, o també alguns punts de les Terres de l'Ebre, doncs aquests dies es redueixen perquè hi ha hagut algunes típiques tempestes, sobretot de tarda, que també repetiran durant el dia d'avui, per exemple, cap al Pirineu, Prepirineu, o avançada la tarda avui cap a les comarques de Girona. Tot i això, ara al matí es mantindrà el sol a tot arreu i avui pugen les temperatures diurnes, ho faran especialment en punts de l'interior i d'una manera més acusada entre el Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre, moltes màximes avui de 20 a 25 graus. De cara a demà recula una mica la temperatura i no es descarten 4 gotes.
A tot això, Sant Jordi... Sí. Vol dir que tindrem un Sant Jordi tranquil·líssim.
Sí, mira, només s'esperen alguns ruixats des de mig matí fins a mitja tarda. Serien més aviat ruixats intermitents de poca durada, com aquests últims dies, a les comarques de Girona i també en punts del Pirineu. A la resta del país tindrem un Sant Jordi assolellat i amb temperatures semblants a les que tindrem avui, per tant, ambient càlid al migdia, temperatures màximes de 20 a 25 graus. I a la tarda sí que es notarà el vent de ponent, més fort cap a les comarques interiors, però en general, a gran part de Catalunya, tindrem un Sant Jordi tranquil i res a veure amb el que vam tenir l'any passat.
La sequera, però, no és exclusiva a Catalunya, sinó que afecta bona part d'Europa. Així ho alerta l'últim informe de Copernicus, que s'ha publicat fa pocs minuts, atenció, que dibuixa un escenari desolador. El Servei Europeu de Canvi Climàtic assenyala que el 2022 la humitat del terreny va ser la segona més baixa dels últims 50 anys i avisa que aquest any la situació a l'àrea mediterrània serà complicada. Laia Colomer.
Segons els experts de Copernicus, la sequera generalitzada va ser un dels fenòmens més significatius l'any passat a tota Europa. Va ser el segon any amb el terreny més sec de l'últim mig segle i més del 60% dels rius europeus portaven un cabal inferior a la mitjana. Els experts apunten que la sequera és especialment crítica al sud d'Europa. Una de les investigadores, Samantha Burgis, dona per fetes les pèrdues en els conreus.
La terra arreu dels països mediterranis del sud d'Europa està increïblement seca. Si el maig i l'inici d'estiu fossin plujosos, aconseguiríem millorar la disponibilitat d'aigua als embassaments per la societat, però seria tard per la temporada de creixement dels conreus. Per tant, probablement hi haurà una reducció de la producció aquest any per la sequera de l'hivern i la primavera.
L'informe també confirma que el 2022 va ser el segon any més càlid de la història, amb l'estiu més calorós de tots. De fet, els Alps es van fondre 5 quilòmetres quadrats de glaceres més que mai. Les emissions contaminants derivades dels incendis forestals també van ser les més altes de com a mínim els últims 20 anys a Espanya i França.
Mònica, algun comentari?
Doncs que aquí al nostre continent la temperatura puja més ràpid que la resta. Ara la Laia comentava aquest estiu tan càlid que vam tenir l'any passat, aquest any passat que va ser el segon més càlid de la història del nostre continent, però és que ho fa de manera més marcada que la resta del planeta. Penseu que la temperatura mitjana d'Europa ha estat 2,2 graus per sobre de l'era preindustrial, per tant una pujada que és molt més clara que no pas en altres zones del món.
Una sequera tan severa que fins i tot ha arribat a oïdes del New York Times. El diari nord-americà ha publicat al seu perfil d'Instagram un vídeo amb imatges del pantà de Sau gravades en dron. Mostren l'església romànica de Sant Romà de Sau, que ha emergit a mesura que el pantà es buidava, i els embarcadors ara completament envoltats de terra. Amb unes lletres que van apareixent a la pantalla, el New York Times explica que les reserves d'aigua a Catalunya estan al 27% després de 3 anys de pluges escasses i altes temperatures, i recorda que l'embassament de Sau, clau per al subministrament d'aigua a Barcelona, ja ha caigut per sota del 10%. Escoltem el comentari que sobre el tema hi posa la periodista de BTV i col·laboradora del Món RAC1, Abigail Armengol.
La falta d'aigua està portant part de la pagesia a plantejar-se mesures dràstiques que implicarien llançar la collita a canvi d'ajuts econòmics per compensar les pèrdues. Tanmateix, els experts asseguren que la falta d'aigua serà recurrent i l'informe Copernicus de la Unió Europea així ho confirma, deixant clar que el vell continent es troba en un estat de sequera sense precedents. No seria més sensat un canvi de mentalitat? I això passaria tant per adaptar l'agricultura a l'emergència climàtica com per fer un ús més racional de l'aigua a tots els sectors productius, també dosificant-ne el consum humà. Per això no s'entén que s'eviti plantejar cap restricció al turisme en aquest sentit. Això evidencia un cop més l'ecoignorància en la qual vivim instal·lats. Preferim mirar cap a una altra banda i restar importància a l'impacte que el canvi climàtic tindrà en les nostres vides. Però tard o d'hora ho haurem d'acabar assumint. I llavors ja farem tard.
I encara lligat a la sequera, el president d'Andalusia torna a colar Catalunya a la precampanya electoral de les eleccions municipals i autonòmiques. Aquesta vegada, atenció, l'ha vinculat amb la polèmica de les últimes setmanes sobre el parc natural de Doñana, afectat per la falta de pluja. La Junta d'Andalusia planteja requalificar els terrenys perquè passin a ser de regadiu i d'aquesta manera afavorir els agricultors de la zona, cosa que el govern espanyol ja ha dit que no permetrà. Doncs bé, què ha fet el president d'Andalusia? Doncs plantejar si Pedro Sánchez diria això si passés a Catalunya. Ho deia Onda Cero.
Y bueno, el desdén con el que nos tratan, ¿no? Ya lo hemos visto. Si esto fuera en Cataluña, la pregunta que yo me hago, ¿estaría actuando exactamente igual el gobierno? Yo la pregunta que me hago simplemente porque es que yo ya estoy cansado. El primero fue el impuesto de patrimonio. Oye, llevaba Madrid 12 años haciendo el otro. Si lo llega a hacer el otro, lo hace Andalucía, ¡pum!, palo. Y además, otra vez, nos vuelven a intentar tutelar.
Juanma Moreno acusa també la Moncloa de fabricar mentides, això tot i que la Comissió Europea ha amenaçat de multar a Espanya si no protegeix com cal el parc de Doñana.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8:45 del matí, els usuaris de cotxes i de motos a la ciutat de Barcelona es queixen que cada vegada hi ha més congestions i és més difícil aparcar. Però tot i això, resisteixen a canviar la manera de moure's. De fet, la meitat dels conductors reconeixen que tenen una alternativa raonable en transport públic, però continuen utilitzant el vehicle propi perquè el consideren molt més fiable i, sobretot, més còmode, ho apuntava el president del RAC, Josep Mateu.
50% dels conductors, tot i que tenen una oferta de transport públic que podria estar bé, o millor horaris, etc., no fan el pas. Segurament per temes de fiabilitat, confien més en el temps de transport amb el seu vehicle que no amb el que tindran amb el transport públic.
De fet, segons l'últim estudi del RAC, les polítiques dels últims anys per canviar el cotxe pel transport públic han fracassat. Benet Iñigo.
Un de cada quatre desplaçaments per Barcelona es fa en cotxe i en moto, un percentatge que s'ha mantingut els últims 10 anys, tot i les traves al vehicle privat. Segons el cap d'estudis de mobilitat del RAC, Albert Rey, per aconseguir trencar la tendència cal millorar especialment el transport interurbà i no cal abaixar els preus.
Sobretot la fiabilitat, la confortabilitat i la confiança en la tarificació, les bonificacions no han tret de manera significativa a gent del seu vehicle privat per moure's al transport públic.
De fet, tot i les dificultats en forma d'embussos, els conductors posen una nota de 8,3 al seu sistema de transport. Els usuaris del transport públic, tot just un 6,7. La immensa majoria, per cert, també està a favor de limitar a 30 km per hora la circulació en algunes zones.
Tenim un 85% d'usuaris que sí que estan d'acord amb aquesta limitació de 30 km per hora als entorns escolars. Ja el control de la velocitat amb radars no està tan recolzat, sobretot pels motoristes i pels cotxes.
I una altra dada, 9 de cada 10 persones que es mouen per Barcelona creuen que hi ha massa terrasses a l'espai públic i que haurien de tornar a les dimensions prepandèmia.
Gràcies, Benet. A l'estudi del RAC també destaca la seguretat. El 72% dels que es mouen per Barcelona creuen que és menys segur desplaçar-se caminant per la capital ara que fa 4 anys, just abans de la pandèmia del coronavirus. També és important la sensació d'inseguretat a la nit. Un 68% considera que caminar quan es fa fosc és menys segur. A tot això, Barcelona ja es prepara per Sant Jordi, de diumenge, i ho fa amb restriccions de mobilitat. La previsió és que desenes de milers de persones s'apleguin al centre de la ciutat i per garantir la seguretat caldrà tallar algun carrer i limitar la circulació i l'aparcament en d'altres. Les afectacions més importants seran a la Superilla Literària, que s'instal·larà per segon any al voltant del Passeig de Gràcia. Més enllà de l'apartat logístic, els diversos gremis que organitzen la Diada insisteixen que esperen que el partit Barça-Atlètic de Madrid al Camp Nou a 4:45 de la tarda i la final del Godó a les 4 no afecti les vendes. De fet, el president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, recorre la ironia per parlar de com hauran de viure la jornada els aficionats del Barça.
No sé com ho solucionarà realment. Esperem que faci una combinació o es pugui fer alguna cosa, o si no, un mòbil a la butxaca i anar veient el partit, no sé, qualsevol cosa d'aquestes. A part d'evidentment desitjar al Barça que guanyi el partit, perquè l'alegria el dia de Sant Jordi ha de ser plena, evidentment, i també inclou això.
I efectivament encara relacionat amb la mobilitat, Els pilots d'Air Europa han convocat 4 dies de vaga per principis del mes de maig, el cap de setmana llarg del Dia del Treball, i Vueling farà canvis en els seus vols entre demà i el 10 de maig, això per les aturades que els tripulants de cabina faran a França. L'objectiu de l'aerolínia, diu, és minimitzar les possibles afectacions. 8 i 34 minuts, cada dia que passa, això de la intel·ligència artificial fa més por. Atenció al que us expliquem ara. La família de Michael Schumacher s'està plantejant denunciar un setmanari alemany per una entrevista al campió del món de Fórmula 1 generada amb intel·ligència artificial. La revista Die Aktuell va publicar una portada amb el titular Michael Schumacher, la primera entrevista, i esclar, això va crear l'expectativa que podria ser la primera vegada que l'excampió alemany parlés des del 2013, quan va patir un accident gravíssim esquiant que, recordem, el va deixar paraplègic. Fins i tot li atribuïen cites com ara «La meva vida ha canviat completament des de l'accident, va ser un moment terrible per la meva dona, els meus fills i tota la meva família». O una altra, «La lesió va ser tan greu que vaig estar prostrat durant mesos en una mena de coma artificial perquè, si no, el meu cos no ho hauria pogut suportar». Doncs bé, totes aquestes frases eren falses. Totes. Les havia generat un xat d'intel·ligència artificial. Per això la família de Michael Schumacher ha dit a Reuters que es planteja emprendre accions legals. Aquesta és una, però n'hi ha més. Les plataformes i les xarxes socials fa dies que han bloquejat una cançó de Drake i The Weeknd. Per què? Doncs perquè està creada amb intel·ligència artificial. Les veus que sentireu ara no són les de Drake i de Weeknd. I The Weeknd són imitacions fetes per intel·ligència artificial. Mireu, aquesta és la part que replica la veu de Drake. I came out with my ex like Selena, the flex, ay. Bumping Justin Bieber, what a favorite, it left, ay. She know what she need, all I need, all she blessed. És igual, és Drake, i està fet amb intel·ligència artificial. I aquesta és la rèplica de la part de The Weeknd. Talking to a diva, yeah, she on my nerves. She think that I need her, kick her to the curb. És bestial, eh? Fa molta por. És, es titula Heart on My Sleeve i el seu creador s'identifica com a ghostwriter, és a dir, compositor fantasma. Recordem que discogràfiques com Universal Music ja han prohibit difondre qualsevol cançó generada amb intel·ligència artificial. En aquest context, els ministres de digitalització del G7 volen impulsar un pla per promoure la investigació i l'ús responsable de la intel·ligència artificial. En parlaran el 29 i 30 d'abril al Japó, on també hi haurà representada la Unió Europea. Amb aquest pla es pretén evitar coses com ara que el ChatGPT fomenti el llenguatge racista o sexista. És el que alerta un organisme del Ministeri d'Educació. Aquests són només alguns dels riscos que ha identificat l'Institut de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat, que penja del Ministeri d'Educació, tot plegat mentre la Moncloa continua estudiant si regula l'ús de la intel·ligència artificial als instituts i a les escoles. Eudald Martínez.
L'Institut Espanyol de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat és la unitat del Ministeri que s'encarrega d'avaluar la integració de les noves tecnologies en les etapes no universitàries. I tot i que aquest pronunciament no és vinculant, alerta dels riscos que pot comportar una introducció descontrolada d'eines com el ChatGPT a les aules. L'organisme destaca la falta d'anàlisi dels continguts que emet, fet que pot portar, diu, a conclusions precipitades o inexactes. També assenyala la falta de coherència, la dubtosa veracitat d'alguns continguts o certs biaixos sexistes i racistes, i lamenta que encara hi ha poques eines per poder identificar si ha hagut cap plagi en els continguts. Malgrat que aquests sistemes són cada cop més habituals a les escoles, la Moncloa continua en fase d'anàlisi sobre les implicacions que pot tenir la intel·ligència artificial sense que hagi arribat encara a cap conclusió. A més, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades està analitzant si pot haver algun incompliment en la normativa en aquest àmbit.
Doncs ara, al costat de la intel·ligència artificial i del que hem sentit que ens explicava l'Eudald Martínez, o de la música de Drake i de The Weeknd, això que explicarem ara sembla tecnologia vintage. Per què? Doncs perquè sabem una dada que sí que és un gran pas per la humanitat. El carregador únic per aparells electrònics serà obligatori el 2025. Tal com llegim avui al Mundo, el govern espanyol ja està mirant d'adequar el reglament a la nova regulació comunitària. D'aquesta manera, mòbils, tauletes o auriculars, per exemple, compartiran sistema de càrrega per cable. Per raons tècniques, però, de moment sembla que els ordinadors portàtils hauran d'esperar més d'un any. I per si de cas algú se li acut encarir el preu dels nous carregadors, Europa vigilarà que això no passi. Per cert, el carregador únic arribarà a tot l'estat el 28 de desembre del 2024, el dia dels Sants Innocents. I d'aquí uns moments, al Món RAC1, una nova polèmica, perquè resulta que ara amb una sèrie documental hi haurà una Cleopatra negra. D'aquí uns moments.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Per 50 cèntims, coses molt nostres de Sant Jordi.
Regalar-se llibres.
Comprar roses.
Queixar-se que hi ha roses de massa colors.
Comprar el pa de Sant Jordi.
Preguntar-se exactament què és el pa de Sant Jordi.
Molt bé. I ara per 2 milions d'euros...
Per 2 milions d'euros, la grossa de Sant Jordi.
Correcte. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
La perplexitat, de Jordi Graupera. Un assaig autobiogràfic des del cor de l'imperi nord-americà. La perplexitat, un llibre de destino.
Gaudeix de la setmana del superestalvi Lidl Plus i estalvien més de 50 productes. I a més, aconsegueix un producte gratis amb la ruleta per cada compra de 50 euros o més. Només aquesta setmana amb l'app Lidl Plus. Descarrega-te-la ara. Lidl, marca la diferència.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar.
Buah, brutal. ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un mirlo.
Increíble, ¿verdad?
Alucinante. Este viernes 21 de abril, Euromillones sortea un bote de 100 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, connecta't a la sessió informativa en línia de la Salle Campus Barcelona. De dilluns 24 a dijous 27 podràs informar-te dels graus en arquitectura, arts i animació, enginyeria STIC, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu i consulta l'horari de cadascuna de les sessions. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors amb mobles i sofàs Roche Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Roche Bobois són només fins al 24 d'abril. Més informació a rochebobois.com.
Des de l'11 Catalunya et desitgem una bona Diada de Sant Jordi. Si vols regalar amor, cultura i solidaritat, apropa't al teu venedor o venedora de l'11. Molta sort i feliç dia de Sant Jordi.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ara, vine a descobrir les ofertes del 20 aniversari.
2:03 del matí, continuem els apunts aquí al Món RAC1. Netflix protagonitza una nova polèmica, aquesta vegada perquè una actriu negra farà de Cleopatra a una sèrie documental d'aquesta plataforma.
I remember my grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black.
Cleopatra Was Black, la reina Cleopatra, la nova sèrie que dirigeix Jada Pinkett Smith, que és la parella de Will Smith, i que s'estrenarà el 10 de maig a Netflix. Les primeres imatges ja han desencadenat les crítiques a Egipte perquè l'actriu que fa de Cleopatra, Adele James, és negra. De fet, el tràiler hi diuen literalment és igual al que et van explicar a l'escola. Cleopatra era negra. L'exministre d'Antiguitats del país, Sagi Hawass, ha acusat Jada Pinkett de no tenir ni idea de la història d'Egipte i li ha dit que Cleopatra no era negra, sinó d'origen macedoni. L'actriu que l'interpreta, que ha rebut comentaris racistes a les xarxes, ha respost als crítics dient que, si no els agrada el repartiment, és molt senzill, que no cal que mirin la sèrie. Pedro Sánchez es reunirà d'aquí a 3 setmanes amb Joe Biden a la Casa Blanca.
I am pleased to announce that President Biden will welcome President Pedro Sánchez of Spain to the White House on Friday, May 12th.
Així ho anunciava la portaveu del govern nord-americà, Karine Jean-Pierre, anunciant que la trobada serà el dia 12 de maig, per tant coincidint amb l'inici de la campanya electoral de les eleccions municipals i autonòmiques a Espanya. La Moncloa i la Casa Blanca afirmen que aquesta trobada permetrà aprofundir en les estretes relacions entre els dos estats. Ahir, en un míting al País Basc, el ministre Miquel Iceta en treia pit.
Malas noticias para el Partido Popular. El presidente de los Estados Unidos ha invitado a Pedro Sánchez el 12 de mayo a la Casa Blanca. Ya hay unas ambulancias yendo a la calle Génova por si necesitan asistencia.
També es tractaran reptes globals com l'emergència climàtica i la defensa de la democràcia. El Congrés aprovarà aquest matí la reforma de la controvertida llei del només sí és sí, això després que des que va entrar en vigor fa més de 6 mesos, hi ha hagut gairebé un miler de revisions de condemna a la baixa de pederastes i abusadors. La nova normativa s'aprovarà amb un pacte gens habitual entre el PSOE i el PP i amb tota la resta de partits de l'esquerra en contra. I la tarda Pedro Sánchez s'entossudia a dir que no només són canvis tècnics, però tots els seus socis l'advertien que és un pas enrere abismal. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si el que denuncien tots els socis és que es fa un pas enrere, que es torna al codi penal anterior, on el consentiment d'una persona per tenir relacions sexuals deixa de ser el pal de paller de la llei. Podem dir el mateix, que es torna al codi penal que va permetre penes ridícules de presó a la manada de Pamplona. El president espanyol ahir a la tarda insistia que no.
La mejor manera de defender, a mi juicio, esta ley, que es un avance feminista, es precisamente hacer esa modificación técnica del Código Penal. Y eso es lo que estamos haciendo, señoría.
De fet, ell i Cuca Gamarra del PP van esbroncar-se a la sessió de control d'ahir per aquest tema per intentar desmuntar la idea que hi ha pacte entre PSOE i PP. L'entorn de Pedro Sánchez s'entossudeix a negar el pacte. El PP també, però tots dos votaran la reforma amb el suport de Ciutadans i PNB i l'abstenció de Vox. Tota l'esquerra en contra.
A l'espera que previsiblement s'aprovi aquesta reforma, cada dia coneixem nous casos de delictes sexuals. Avui ha de passar a mans de la justícia la gent dels Mossos detingut per haver fet documents a una dona discapacitada. El tema l'avançava ahir a la tarda a La Vanguardia. El mosso treballa a la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat i està acusat d'un delicte d'agressió sexuals. Ens hem quedat de pasta de moniato per això quan hem llegit avui al Diari de Girona. Acusen un jove de Figueres de violar la seva mare i de tenir fotografies d'ella despullada al seu telèfon. Per si no fos prou, la dona té una discapacitat del 65% i un trastorn de personalitat. Segons la Fiscalia, fa 4 anys el jove va parlar amb sa mare per anar plegats a dinar a un restaurant de Figueres. El fill, però, la va enganyar per poder-se quedar sol amb ell i amb ella i violar-la. Doncs així de bèstia. 47 minuts. Recordeu el cas del Manel? Aquell home a qui la Seguretat Social li va dir que es podia prejubilar i quan ho va fer li va denegar la pensió i el va deixar tirat? Ens ho va explicar fa un parell de setmanes el contenidor del Món RQ. El 669-10-10-10, l'Institut Espanyol de la Seguretat Social, va confirmar-li per escrit que complia els requisits per deixar la feina. El Manel es va esperar uns mesos, va sol·licitar la pensió, va plegar de la feina i... Oh, sorpresa!
Em diu que em falta un dia, que tinc que complir 12.717 i que tinc 12.716. Ja, jo no entenc res, res de res. Llavors, clar, pensem que he deixat la feina, no? He deixat la feina a títol gratuït, sense res, no tinc res.
No té res. Això era a mitjans de desembre. En aquell moment, com que havia deixat la feina pensant que ja es podia jubilar, el Manel es va quedar sense sou, sense prestació de l'atur i sense cap pensió. És a dir, ingressos zero. Això durant gairebé 4 mesos. Fins avui, que podem dir que és un altre cas que el contenidor del Món RQ ha solucionat i ha tancat. Sergi Ambudió.
Quan va rebre la resolució de la Seguretat Social conforme li tombaven la prejubilació, el Manel va presentar immediatament una reclamació, però anaven passant les setmanes i no rebia cap resposta. Anava a l'oficina i tampoc sabien què dir-li. Va explicar el seu cas al contenidor del Món RQ el passat 3 d'abril. Era un dilluns. L'endemà mateix Dimarts, dia 4, el va trucar el director provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona. Li va dir que estaven al corrent de la seva situació i que no patís, que ho tenien controlat. A partir d'aquí, es va anar desencallant tot.
Va dir que la cosa estava en bon camí i el dia 12 d'aquest mes vaig rebre la resolució en la que s'acceptava els documents que havia presentat per fer una al·legació i que es cobraria aquest import.
I efectivament, aquest dimecres el Manel ha cobrat la pensió que li correspon per l'abril i també els calés que li devia la Seguretat Social del març, el febrer, el gener i els 11 dies de desembre. En total, 9.500 euros.
Gràcies, Sergi. Ja ho sabeu, si esteu vivint una situació surrealista o especialment greu i sembla que ningú us ajuda, expliqueu-nos el vostre cas al contenidor del Món RQ. Podeu fer una nota de veu breu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del Món RQ, que és el 669-1010. 669-1010. Nota de veu breu. O amb un correu electrònic a elmón@rq.net. elmón@rq.net. 11 minuts i les 9. Les vagues als jutjats es podrien acumular les pròximes setmanes, segons explica avui El País. El Ministeri de Justícia va resoldre l'aturada indefinida dels secretaris judicials amb un augment del sou, però ara se li ha girat en contra perquè la resta de col·lectius del sector reclamen el mateix. Els funcionariats judicials ja fa 3 dies que organitzen aturades parcials diàries i aviat s'hi podrien sumar advocats, fiscals i fins i tot jutges. Les 4 associacions que agrupen els magistrats no descarten mobilitzacions si el Ministeri no revisa l'alça els seus salaris en la reunió que tenen prevista pel pròxim dia 3 de maig. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, diu que el gag de la Mare de Déu del Rocío, que es va emetre al programa Està passant de TV3, està emmarcat en la llibertat d'expressió. L'organisme que regula l'àmbit de la comunicació pública i privada reconeix que algunes expressions que es van fer servir poden ser desafortunades i ferir sensibilitats, però que en cap cas vulneren la normativa audiovisual. Bones notícies pels fans de Bruce Springsteen. La promotora dels concerts que té previstos a Barcelona la setmana que ve, el 28 i el 30 d'abril, assegura que no perillen, malgrat el positiu per coronavirus del boss. Ahir, al Món RQ, el director de Doctor Music, Neo Sala, explicava que Springsteen és asimptomàtic i que es troba a la mar de bé.
Jo quasi diria que des d'un punt purament egoista del fan de Bruce Springsteen que vol veure a Barcelona, ara té que estar més tranquil que mai, perquè estem parlant d'un positiu del 14 d'abril, que a més jo sé que és asimptomàtic, amb la qual cosa les recomanacions són 5 dies d'aïllament, o sigui, demà ja pot fer vida normal, i quan passes el Covid, pujar els anticossos, vull dir, d'alguna manera, que hagi donat positiu el 14, garanteix que les properes setmanes no tornarà a agafar-lo.
El Neo Sala també ha explicat que va veure els concerts de Springsteen a Miami fa un parell de mesos i que amb 73 anys està més en forma que mai. I per cert que avui el Palau Robert inaugura l'exposició El Bruce Springsteen de 1981, una retrospectiva fotogràfica del primer concert que va fer a Barcelona. Això ho va tirar endavant el passat del Jofre Llombart quan era director de difusió de la Generalitat. Va ser el 21 d'abril de fa 42 anys en aquell concert i els més propers al cantant confirmen que es va quedar enamorat de Catalunya. L'exposició és un recull de fotografies de Francesc Fàbregas sobre aquell concert. Es podrà veure fins al dia 14 de maig al Palau Robert de Barcelona. Pablo Casado demana a l'Audiència de Barcelona que arxivi la seva causa, que hi ha oberta, per les declaracions que va fer acusant falsament els mestres de discriminar els alumnes castellanoparlant. L'exlíder del PP diu que les seves manifestacions van ser lícites i que en cap cas són cap delicte d'odi i d'injúries. I encara sobre llengua, el Parlament va aprovar ahir que l'aranès torni a ser llengua vehicular a les escoles de la vall. De fet, va ser una rectificació de la llei pactada el juny de l'any passat que li retirava aquesta condició. Barcelona concedirà títol pòstum, la seva màxima distinció, al Juanito, del bar Pinocho de la Boqueria. El popular restaurador rebrà la medalla d'or del mèrit cívic per haver-se convertit en una autèntica icona del mercat. Des de l'Ajuntament de Barcelona han explicat que la decisió es va prendre abans de la seva mort. Recordem que el Juan Baien, alias Pinocho, va morir l'11 d'abril, als 88 anys, poc després del polèmic traspàs de l'emblemàtic bar de la Boqueria arran d'una disputa familiar. Els Mossos d'Esquadra sospiten que el jugador de rugbi britànic desaparegut a Barcelona la tardor de l'any passat es va ofegar al mar. Segons recull el diari El País, just l'endemà de la desaparició de l'Ibai Davis van veure el cos d'un home a alta mar davant de la costa de Barcelona. Davis va desaparèixer la nit del 29 d'octubre i l'última vegada que el van veure va ser en un pub irlandès de la Rambla. La Generalitat deixa pel curs que ve l'ajut de 100 euros per alumne que Pere Aragonès havia anunciat al setembre per compensar la pujada del cost de vida. La idea era gestionar-lo amb la declaració de la renda, que ja ha començat, però com us va avançar RAC1, tot plegat estava molt verd. Ara el govern confirma que tira la pilota endavant i que ho pagarà al setembre, tot i que encara no concreten com. Té més dades Sílvia Solanes.
L'anunci el va fer Aragonès al debat de política general al setembre dins el paquet de mesures anticrisi. 100 euros per alumne, di 3 a quart d'ESO per ajudar amb el material. Ho va vincular als pressupostos i a la declaració de renda, però amb els comptes aprovats i la campanya de renda en marxa no se sabia ni qui ho cobraria ni de quina partida sortirien. A preguntes de Junts, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, va ajornar uns mesos més.
Uns ajuts que arribaran doncs, a l'inici del proper curs, que com bé diu inicialment la manera més ràpida de fer-ho, no? Que havíem doncs, plantejat era una deducció a la declaració de la renta, però que fos més ràpid no vol dir doncs, que fos el millor. Aquest sistema tenia el problema que deixava doncs, precisament fora totes aquelles famílies més vulnerables, que justament són les que no fan declaració de la renta. Això ho hem repensat, hem optat per un altre sistema.
Encara no se sap quines famílies s'hi podran acollir ni la fórmula, tot i que estudien l'opció del xec. El PSC i la CUP també esperen resposta del govern per escrit.
Doncs tindrem una nova edició d'OT, d'Operación Triunfo. De fet, ja ens ho avançava fa unes setmanes el director de Gies Music, Tinet Rovira, aquí al món a RAC1.
Torna OT.
Torna.
I torna televisió espanyola?
Torna OT.
Evidentment que tornarà OT. O sigui, jo
no,
ara...
Home, torna OT ho has dit d'una manera que...
Sí,
molt categòrica. Sí. Molt categòrica, sí, perquè ja tens data.
A veure, m'esteu preguntant... A veure, feu la pregunta bé. Tinc firmat OT amb alguna cadena perquè s'emeti ja? No.
Però el mateix Tinet ja donava a entendre que no tenia per què ser bé o amb un canal de televisió convencional qui es fes amb els drets d'aquest format.
Per una banda, hi ha cadenes ara que necessiten un restyling o que necessiten un rebranding, les aniria molt bé. Per altra banda, les plataformes s'estan obrint a l'entreteniment i s'estan obrint a una altra cosa que és molt important, s'estan obrint a fer programes en streaming, a fer directes.
Doncs ja sabem on s'emetrà. Serà Amazon Prime Video, que és qui s'encarregarà d'aquesta nova edició d'Operación Triunfo. La plataforma ha comprat els drets d'OT i el tornarà a emetre amb gales en directe i un canal de 24 hores per streaming, segons ha informat la revista Vertele. La última emissió del concurs de talents va ser el 2020, en una edició en què els concursants van haver de sortir de l'acadèmia pel confinament per la pandèmia del coronavirus. Feia mesos que hi havia rumors que la tornada del programa estava a tocar i ara ja s'ha confirmat que Gies Music, la productora propietària dels drets d'OT i Amazon, han arribat a un acord. Segons Vertele, el programa podria arrencar a finals d'aquest any o a principis del 2024. Per cert, que un dels jurats de Talent Shows, un d'ells va ser OT, serà avui a les 11 tocades aquí al Mona RAC1, Risto Mejide, jurat de OT, jurat de Got Talent, presentador de televisió i també escriptor. A falta de 3 dies per la Diada de Sant Jordi, ens ve presentar l'últim llibre que acaba de publicar, que es titula 16 notes. És una novel·la que, tot endinsant-se a la vida del compositor Johann Sebastian Bach, reflexiona sobre la llibertat d'estimar a qui vulguis, a qui roti, malgrat la diferència d'edat. S'aixequen els premis Ràdio Associació. Un dels guardonats merescudíssim és Toni Clapés, director i presentador del versió RAC1, premi al millor professional de ràdio. El jurat destaca el lideratge a les tardes radiofòniques de Catalunya des de fa 25 anys. Qui també recollirà un premi és el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. El Juan Luna, en aquest cas, recollirà una menció especial per la seva vocació i esforç de recuperació a l'hora de tornar a la ràdio després d'un accident de trànsit greu. També recollirà mencions d'honor un altre dels grans, Eduard Buet, per la seva trajectòria com a periodista amb diferents emissores de ràdio i televisió. Rafael Túria, per la seva trajectòria com a cantant, actor, doblador, imitador, locutor de Ràdio Barcelona, a televisió, i també Magda Llurba, una de les grans veus de la història de Catalunya Ràdio des de l'inici de l'emissora l'any 1983. La gala d'entrega arrencarà a 7:45 del vespre a l'Auditori de l'11 de Barcelona. Els mestres de cerimònia seran en Jair Domínguez, la Neus Rossell i en Peyu. Avui comença l'exitós BC, el Barcelona Film Fest, que ja s'ha convertit en una cinta cinematogràfica obligada la setmana de Sant Jordi. Dirigida per la gran Conxita Casanovas, la 7a edició del festival obrirà aquesta nit amb la projecció de Mi Crimen de l'aplaudit director François Ozon. No serà l'únic nom propi del cinema que passarà aquests dies per Barcelona. Susan Sarandon, Wim Wenders i Omar Sy són alguns dels convidats a aquesta edició del festival. Informa Maria Cusó.
Wim Wenders és un dels representants més icònics del conegut com a nou cinema alemany. Guanyador de la Palma d'Or a Cannes, el Lleó d'Or a Venècia, l'Os d'Or Honorífic de Berlín i fins a 3 nominacions als Oscars, el seu és un nom imprescindible de la història del cinema, un nom lligat a títols com París, Texas i El cel sobre Berlín. Wenders serà avui el convidat d'honor de la 7a edició del Barcelona Film Fest, que li entregarà el Premi d'Honor durant la jornada inaugural. Serà el tret de sortida perfecte per una edició marcada pels noms internacionals, com Susan Sarandon, que vindrà a presentar Thelma i Louise en el 32è aniversari de la pel·lícula. També Omar Sy, conegut pel seu paper intocable, que estrena la pel·lícula Padre y Soldado, i l'actriu Penelope Wilton, coneguda per sèries com Downton Abbey, presentarà al festival El viaje de Harold. A més, també es podran veure els nous treballs d'Ari Aster, Stephen Frears i Walter Hill, una programació intensa que s'allarga fins al 28 d'abril.
I encara parlant de cinema, la nova producció de Pixar, Elemental, s'estrenarà a Cannes.
Us presento els veïns de Ciutat Element.
La pel·lícula tindrà la seva estrena mundial dins del Festival de Cannes, fora de competició, 27 de maig, gairebé un mes abans de l'estrena a sales, on també arribarà, com hem pogut escoltar, doblada al català. És la quarta pel·lícula de Pixar que es presenta a competició oficial a Cannes després de Up, Inside Out i Soul. Pel que fa a les estrenes, avui arriba a Netflix La Diplomàtica.
Ambassador Catherine Weiler, Prime Minister Nicol Trowbridge. Welcome.
Sir, Kerry Russell, de The Americans, és la protagonista d'aquesta sèrie política que va sobre l'adaptació d'una ambassadora nord-americana al Regne Unit. L'afirmen, atenció, els guionistes i productors de dues sèries monumentals, El ala oeste de la Casa Blanca i Homeland. Té 8 capítols. Per cert que The Hollywood Reporter diu que l'estudi Lionsgate Television està treballant en una sèrie de la saga de pel·lícules Crepúsculo. Asseguren que explicarà amb una nova versió de la famosa història d'amor entre Bella Swan i el vampir Edward Cullen. I en música, els Foo Fighters han publicat cançó nova.